Un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres representants dels partits en presència al ple, Jordi Puigneró de Convergència i Unió, Álvaro Benejam del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Joan Calderón d'Iniciativa i Guim Pros de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Començarem amb una notícia que acabem de saber. El 75% dels treballadors de Delphi han donat suport a la proposta d'ERO que implica l'acomiadament de 32 empleats i la sortida de 94 mitjançant baixes incentivades i prejubilacions. La proposta votada també implica treballar 25 dies menys durant el 2014, 15 d'ells amb una rebaixa salarial del 50%, el que suposa una pèrdua total del 3,5% del sou al cap d'any. La proposta, que ara ha de rebre el vistiplau definitiu de tots els sindicats, salva 44 llocs de feina respecte a l'ERO inicial proposat per la direcció. Ho acabem de saber ara, ens ho acaba de comunicar el president del comitè d'empresa, i els demanaria a cadascun dels partits una valoració, a més tenint en compte que s'ha aprovat una moció institucional al ple en suport de la plantilla. Convergència i Unió, molt bon dia, senyor Puigneró.
Molt bon dia. A veure, en aquests processos, al final, que hi hagi finalment un acord i que els treballadors puguin acceptar un acord, doncs sempre és millor que el conflicte, bueno, que una situació, diguéssim, inclús de poder arribar a un tancament de l'empresa. Per tant, en aquest sentit, jo me n'alegro, me n'alegro que en aquest cas doncs, els sindicats, els treballadors i la patronal doncs, hagin sigut capaços de seure's, d'arribar a acords, i que evidentment són acords que en alguns casos són dolorosos per a algunes persones, però que respecten i miren per l'interès general de Delphi. Jo crec que és una bona notícia dins de la situació complicada que té aquesta empresa i que tenim en el país. Quan s'arriba una cosa d'aquestes característiques ho hem de celebrar, i a més quan ha estat ratificat doncs, pels treballadors.
Partit Popular, Álvaro Benejam, bon dia.
Bon dia. Aquesta és una bona notícia, està claríssim, no? Perquè encara que hi hagi doncs, uns treballadors que hagin de la mata, que hi hagi uns treballadors afectats per l'ERO en el plànol de l'acomiadament, o sigui, de l'extinció del contracte, això indica que salva tota la resta dels llocs de treball dels altres treballadors, i això és una bona notícia. A més, tenint en compte que és amb l'acord del 75% de la plantilla, per tant, una satisfacció que s'hagi resolt el tema d'aquesta manera, no? Encara que aquests 45 treballadors pues, es quedin sense feina i s'hauran de buscar maneres per veure si aquí a Sant Cugat tenim eines per trobar feina a aquestes persones, no? També.
PSC?
Bé, jo començaré negant la major. No és una bona notícia, però seria una notícia menys dolenta. És a dir, no és una bona notícia doncs, que s'hagin de produir acomiadaments, que s'hagin de produir rebaixes de sou, salarials, i que s'hagin de produir doncs, dies de treball a través de la compensació per no acomiadar més treballadors i treballadores, no? És una bona notícia en el sentit doncs, que les hores de negociació i el treball esmerçat pels sindicats majoritaris juntament amb l'empresa doncs, hagin pogut arribar a un acord. Això sí que és una bona notícia i que per tant és fruit del treball. I per altra, reflexionar doncs, que les postures insalvables ni per un costat ni per l'altre condueixen al lloc, no? Per tant, la notícia és que ara es salva un cop, però segurament dintre d'un o de dos anys ens tornem a trobar un Delphi sobre la taula, perquè el que manca és un pla de viabilitat, un pla de... No, jo no en diria de sanejament, però sí un pla de continuïtat de la companyia a la nostra, en el nostre municipi. Jo crec que això és possiblement més important que el fet puntual d'aquest moment sortir d'aquest atzucac. Per tant, jo crec que s'ha de continuar la feina, s'han de buscar altres sortides per la companyia, perquè es pugui mantenir la companyia i perquè, evidentment, pugui mantenir el gruix de la plantilla, doncs que en aquest moment i de manera solidària doncs, ha decidit rebaixar-se una mica les seves atribucions econòmiques i fer doncs, que aquest dolor sigui menys dolor per aproximadament una trentena o una quarantena de famílies de la comarca.
Iniciativa, Joan Calderón.
Molt bon dia. Bé, jo molt en la línia del Pere, no podem qualificar de molt bona notícia quan en realitat finalment hi ha acomiadaments i, bueno, prejubilacions i baixes incentivades i voluntàries, no? En aquest cas, el que sí hem de dir és que la, l'acció dels treballadors i treballadores de Delphi, l'antiga Condiesel, finalment ha dut a rebaixar aquests acomiadaments, un ERO inicial de 171 persones, que finalment amb la negociació ha aconseguit que 94, aquestes 94, siguin baixes voluntàries o bé prejubilacions, i dels 76 que quedaven que s'havien d'acomiadar siguin 32, no? Per tant, Delphi farà fora 32 persones. Això també que quedi clar, perquè molt sovint es confonen els termes i és l'empresa qui fa fora 32 persones, no pas altres actors que estan en la negociació. Entenem que l'acord, dins de la mala notícia, és bo, perquè gràcies a la solidaritat dels treballadors i treballadores de Delphi, que es queden en plantilla, que sacrificaran una part important del seu sou i sacrificaran hores de feina i a més faran ús d'aquesta flexibilitat laboral, se salven, doncs em sembla que, si no calculo malament, 44 llocs de treball amb aquesta
flexibilitat. Exacte, 44 llocs de feina respecte a l'ERO inicial.
Doncs bé, a vegades la solidaritat i el treball conjunt, doncs, condueixen a aquest tipus de solucions que el sacrifici de molts pot ajudar a d'altres a no perdre aquesta feina. I per iniciativa és molt important, ara que es produirà al final d'aquest moment, doncs esperar la garantia de continuïtat de Delphi amb un pla industrial que garanteixi aquesta continuïtat, no? Per nosaltres és essencial de cara a futur, doncs, que l'empresa presenti aquest pla industrial.
La CUP amb Guimprós, bon dia.
Bon dia. Començaré pel que has comentat de la moció institucional que es va aprovar al ple, en el sentit de que, bueno, que van llegir els treballadors de Delphi, l'alcaldessa es va comprometre a fer una reunió amb aquests treballadors i amb la resta de grups municipals. Era evident que la reunió s'havia de produir abans de que hi hagués el resultat de l'ERE i encara l'estem esperant. Per tant, en tot cas, des d'aquí, posar sobre la taula que l'alcaldessa en aquest cas no ha complert la paraula que va donar al ple de convocar una reunió amb totes les parts. En tot cas, demanar que s'intenti portar a terme ara o per veure què passa amb aquestes 32 famílies, amb aquestes 32 persones que s'han quedat sense feina. Segurament és evident que la notícia és menys dolenta que la que de la inicial, que suposava deixar-ne gairebé el doble, i per tant, en aquest sentit, és evident que és menys dolenta, però també és evident que les persones que s'han quedat treballant ho faran en unes condicions bastant pitjors que les que tenien. És evident que quan passen coses d'aquestes sempre cedeixen els mateixos, i també és evident que quan molts dels que estem en aquesta taula plantegem que davant de situacions com la que s'ha trobat Delphi o la que s'han trobat altres empreses del Vallès, volem posar sobre la taula, parlem de propostes imaginatives, no ens referim a això. Segurament estem parlant de buscar altres propostes de producció, que jo crec que des dels treballadors s'ha proposat, i en aquest sentit entenem que això és l'únic que permetria assegurar el futur d'aquesta empresa Sant Cugat, que és, ja no per història, sinó per present i per futur, és bàsica.
Algun comentari més sobre aquesta situació?
Sí. A veure, jo dues coses. No he acabat d'entendre el comentari del Joan quan deia de que és l'empresa qui acomiada els treballadors.
Evidentment.
Sí, però no acabo d'entendre quina és la raó d'aquest comentari. No sé si ve d'alguna qüestió que s'ha plantejat que jo desconec.
Sovint hi ha un problema generalitzat a les empreses, i bueno, jo crec que en aquest cas ha de quedar clar, l'empresa és qui ha presentat l'ERO, l'empresa és qui finalment pren la decisió de fer fora 32 persones. Ho dic perquè molt sovint es confon el personal i s'intenta col·locar la responsabilitat d'aquests acomiadaments a qui no toca. Però i a qui no toca vol dir els sindicats.
Vale, és que no ho entenia.
Ho dic per aclarir-ho, perquè jo crec que és important.
Vale, jo no sé si hi ha algú que es pugui confondre amb aquesta qüestió, perquè jo no sé, els sindicats no són els qui contracten, per tant no són els qui poden descontractar una persona, a un treballador, per tant no sé si algú es podria confondre en aquest tema.
Si vostè coneix com funciona la negociació col·lectiva amb una empresa, sí, sap que finalment les llistes s'acorden amb els actors que sí participen en aquestes negociacions,
sí, però
i per tant els sindicats també participen.
Però la negociació comença quan l'empresa proposa els acomiadaments. Bueno, evidentment, només pot...
no anava per vostè el comentari.
No, ja ho sé, si era per aclarar-ho, perquè em semblava una cosa evident, però bueno. I després un altre tema, també ha dit el Guim Pros que ja, que al final en aquestes qüestions sempre surten afectats els mateixos. Bueno, jo no sé si es refereix als treballadors, em sembla que sí.
Sí.
Es refereix als treballadors. Pues no sé, però jo, per la meva professió, visc moltes morts d'empreses, moltes, moltíssimes, molts acomiadaments, moltes extincions, moltes modificacions de condicions de treball, moltíssimes, i a vegades és culpa dels gestors de l'empresa, a vegades no, a vegades és culpa del mercat, simplement, a vegades és culpa d'una falta de previsió, a vegades és culpa d'una baixa productivitat, i això implica els treballadors. I hi ha moltes raons per les crisis empresarials. A vegades és un conjunt de factors, d'aquests factors, que fa que l'empresa estigui en fallida o en pèrdues, no? Per tant, jo no crec que siguin sempre els afectats els treballadors, perquè quan un empresari posa el seu patrimoni al servei de l'empresa, hipotecant-ho per poder tirar cap endavant quan hi ha un moment puntual de crisi, també surt perjudicat ell si al final el procés és de mort empresarial. Per tant, surten perjudicats els empleats, evidentment, i també surt en perjudicat l'empresari. Per tant, jo no faria aquesta pressió. O sigui, és veritat que el treballador que queda extingit del seu lloc de treball surt perjudicat, però l'empresari també, o els empresaris, o els gestors.
PSC?
Sí, bueno, això de parlar dels mercats com si fossin un ens allò abstracte i
com si fossin un núvol, el mercat, la demanda, el mercat, que som tots,
entenc per on
anaves, els mercats financers.
Però en aquest cas jo crec que hi ha hagut una desídia, i ho dic així, coneixent el problema de Delphi, hi ha hagut una desídia i una manca de previsió absoluta per part de la direcció de la companyia. No sé si de la direcció local o de la direcció internacional. Però nosaltres vam anar a visitar la planta arran de les eleccions abans de les municipals, l'any 2010, a finals del 2010, i ja es va plantejar que si no hi havia noves peces per començar a produir-les a l'any 2015... La planta passaria això. Sí. I evidentment
és possible.
No han guanyat concursos, la direcció pues, ho ha deixat en desídia, és una planta doncs, que està envellida, la seva maquinària està envellida, hi ha hagut poca inversió, i per tant és una planta que s'està deixant morir, suposo que a nivell de direcció internacional. Ara, nosaltres el que sí, i parlant de la moció institucional, vàrem intentar incidir, és que precisament el que no s'intenti és especular amb el terreny que hi ha sota la planta, que és el que podria adquirir un cert valor a futur si es desindustrialitzés la zona. Per tant, és important que tinguem molt clar que no se'n pot treure benefici a posteriori del tancament d'una planta productiva com pugui ser en aquest de Sant Cugat. I res, i deixar l'apunt per passar després a un altre tema, també em sobta que hi ha altres conflictes a la ciutat i que no ens hi esmercem a fer declaracions i en canvi visitem el món empresarial en comptes de també acollir els treballadors i treballadores.
Ho dic per Rico.
Ho dic per Rico, concretament.
Nosaltres hem explicat què passa a Rico.
Sí,
no ho dic, tot el que ens assabentem d'aquests casos.
Era evident que no parlava per tu, Pep.
Ho parlo per les imatges que surten precisament en el seu mitjà, de l'alcaldessa parlant amb la direcció de l'empresa i no interessant-se pels treballadors que fa mesos que es manifesten amb el que en diuen ells un ERO encobert, és a dir, anar acomiadant fins al límit per no haver de presentar un ERO.
Un parèntesi, aquí no, els mitjans de comunicació no vam estar convocats.
No,
ho dic per aclarir-ho.
Jo l'he dit perquè em sobta i apuntar el que deia el Guim, que encara estem esperant la reunió amb els treballadors i treballadores abans de l'acord final de Delphi, i la imatge que surt després és l'alcaldessa reunint-se amb l'empresari, amb els treballadors al carrer. Això també em sobta.
Joan Calderón?
Bueno, el cas de Rico es podria assimilar també al cas d'HP.
També?
HP també,
tres quarts del mateix.
Packard, també passa el mateix. No, una puntualització al senyor Benejam. Álvaro, jo crec que és possible, o sigui, tens raó amb el que expliques, però jo crec que en el cas de Delphi no és assimilable al que tu explicaves.
Jo deia en general pel comentari de que sempre surten perjudicats els treballadors.
No, però en
el cas
de Delphi, vostè creu...
Jo no dic Delphi perquè desconec el cas internament.
Delphi és una multinacional, hi ha unes dinàmiques, hi ha un fons d'inversió...
Sí.
Una direcció internacional, jo crec que el director general de Delphi no perd res. Una altra cosa és un petit empresari, per exemple, que sí que juga el seu patrimoni, que treballa...
Petit o gran, que sigui.
Bueno, però és
sí,
molt
sí,
diferent.
En aquest cas és possible, el que dius, que hi hagi una direcció general que sigui la responsable i que no jugui els seus diners perquè no té res invertit a l'empresa, perquè és un professional contractat per aquella, per aquella feina de gestió i cobra el seu sou.
Els directius de la planta de Delphi de Sant Cugat s'acollin a l'ERO i facin 15 dies de flexibilitat. Jo això ho dic.
Ells, no ho sé. Però...
O sigui, en aquest cas jo crec que el que deia el Guim té tota la raó de ser. I jo vull insistir en que ara el més important és que l'empresa amb els sindicats treballin un pla industrial de garantia de continuïtat. O sigui, és que res que no sigui això estarà, Delphi, si em permeteu l'expressió, agafada amb pinces.
Sí, sí, no, jo també estic d'acord amb això. Evidentment s'ha de planificar el futur.
Fins que no hi hagi això i ens quedem amb un producte que, si no està obsolet, més que bé quedarà obsolet, doncs no en farem res.
Alguna opinió més?
No.
El juliol, la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar inicialment el Pla Director Urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. En aquesta operació s'hi preveu destinar més de 217.000 metres quadrats de sostre edificable a superfície comercial. Això és a Cerdanyola, el terme municipal del cantó, però just en frontera amb Sant Cugat. Aquesta possibilitat que arribi un gran centre comercial, un macrocentre comercial, ja ha aixecat les alarmes, hem tingut diverses reaccions, entre elles les del comerç local de Sant Cugat, que veu amb mals ulls la possibilitat que arribi un centre d'aquestes característiques. Aprofito que els tinc els impartits aquí per demanar-los l'opinió sobre aquesta possibilitat que arribi una gran superfície comercial. Convergència i Unió.
Bé, en primer lloc, aquest és un projecte que es fa a la ciutat de Cerdanyola, per tant, hem de primer poder conèixer millor exactament què és el que s'hi vol fer en aquest indret, en aquest lloc, en aquest espai, per tant, conèixer millor exactament el projecte. Em consta que s'ha demanat ja poder tenir una trobada amb l'alcaldessa de Cerdanyola, precisament per parlar d'aquest tema. Per tant, el primer que hauríem de fer, jo crec, és ser cauts, esperar a veure exactament en què consisteix aquest projecte, i a partir d'aquí poder prendre altres decisions. Si em pregunta si ens agradaria que hi hagués un macrocomplex, doncs a l'estil, no sé, la nit de Terrassa o no sé, ara m'estic posant a pensar així a altres llocs, és evident que no. Crec que en la zona en la que estem en aquests moments ja hi ha, diguéssim, una oferta de gran superfície, doncs prou interessant. A la zona, vull dir, tota la zona que comprèn Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola. I per tant caldria veure els estudis de mercat si realment és necessari o no una gran superfície d'aquestes característiques. Perquè és evident que això, si es produís, doncs afectaria el que és el comerç més de proximitat, el comerç local, com és el que tenim també a la nostra ciutat, que ja està patint en aquests moments doncs, la crisi. I per tant, doncs, volem, abans de pronunciar-nos allò ja més concretament sobre la proposta, veure quina és la proposta que planteja Cerdanyola en aquest sentit.
Partit Popular.
Bé, tampoc jo desconec personalment les característiques que tindrà aquest complex.
Deixa fer un parèntesi, perdoni, sí. Són 217.000 metres quadrats de sostre edificable de superfície comercial, que seria més gran que la maquinista quan s'ampli la maquinista, que seran 145.000 metres quadrats de maquinista.
Dues maquinistes.
Sí.
No arribaria, però vaja, déu-n'hi-do, més que una maquinista.
Sí. Home, en aquests metres quadrats hi cabrien moltes coses, no? No sabem quin tipus de... Suposo, no sé si estarà dividit en zones temàtiques ja, o no sé per què amb tant d'espai, no sé què posaran, però el que està clar és que si es posessin comerços majoritàriament de moda, jo crec que el comerç local de Sant Cugat sí que es podria veure afectat si aquella oferta és més interessant, però jo crec que tot té el seu públic. Aquí a Sant Cugat tenim una oferta, per exemple, al centre de botigues de tèxtils de moda i tal, que és molt interessant, inclús molt més que qualsevol centre comercial que hi hagi per aquí a la vora, no? Perquè el producte està diferenciat. Ara bé, altres tipus de botigues que no tinguin aquest producte diferenciat sí que es podrien veure afectades, i en aquest sentit doncs seria nefast per aquestes botigues, no? Tanmateix, aquí tenim una cosa que es diu la lliure competència, i cadascú doncs també s'ha d'espavilar en el seu negoci, no? Per fent plans a futur també, no? Com qualsevol altra empresa. I el comerç local doncs, no n'està exempt, no? Ara bé, no sabem fins a quin punt afectarà, perquè no sabem quin tipus de botigues hi haurà en aquest macrocomplex, no? Ja veurem.
PSC.
Bueno, jo crec que s'han de posar sobre la taula diversos factors, no? Per una banda, és la decisió que pugui prendre el municipi del costat i que ens afecta quan en el sentit que està quasi la frontera amb Sant Cugat, no? I que per tant rebrem la pressió, diguéssim, de les visites i no en rebrem el benefici econòmic dels IBIS que podria reportar, etcètera. Però això a petita escala podríem extrapolar-lo amb el centre comercial Sant Cugat, no? És a dir, nosaltres la pressió li posem al costat de Rubí i en canvi en traiem el benefici comercial a Sant Cugat. Però bueno, d'entrada això, segona, posar sobre la taula l'espai, el centre direccional, la reserva de sòl que hi ha feta per terciari. Hi ha una altra reserva de sòl feta per científic i una altra reserva de sòl feta per residencial. Tinc els percentatges aquí, tampoc no em fa falta marejar. Tot i així, l'Ajuntament de Cerdanyola n'és propietària d'una part. De la seva part encara no ha decidit el que ha de fer. Però és que a més tampoc ha iniciat cap procés de requalificació ni cap procés del que seria diguéssim, la tramitació de cap iniciativa en aquest sentit. La reserva de sòl terciari privada hi és i per tant, tal com deia l'Àlvaro, poden fer un ús intentant desenvolupar un projecte. Evidentment, l'Ajuntament de Cerdanyola, quan se li presenta el projecte, avaluarà què és el que ha de fer. Cal recordar també que ja hi ha terrenys de l'Incasòl i que una part dels terrenys de l'Incasòl són reservats també per terciari i que qui hi havia en la tramitació aquesta en el moment de fer la tramitació era el conseller de Sostenibilitat i Territori, el senyor Recoder, tot i que el senyor Casajoan ha sortit dient que ell ja no hi era i tal, igual, està molt bé que entre companys de ciutat es diguin que un no hi era i tal, però no deixen de formar part de la mateixa formació política que és Convergència i Unió. Per tant, aquí hi ha una amalgama. I l'altra és de com ens afectarà com a ciutat o com a comerç local. Evidentment, quan s'instal·la una superfície comercial, el comerç local en surt afeblit. Cosa que a vegades passa contrària, que el comerç local que està al voltant de les grans superfícies a vegades també se n'aprofiten de la mateixa sinergia. Per tant, és evident que una cosa xoca amb l'altra. De moment jo crec que està tot a les beceroles i hauran de veure aviam com va evolucionant tot aquest procés.
Segons La Vanguardia, la posada en marxa de la tramitació del pla es va fer per encàrrec de l'aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, el santcugatenc Lluís Recoder, 2 dies abans de la seva dimissió.
Sí, per això és el que feia esment.
Joan Calderón.
Bé, crec que, bueno, nosaltres hem fet una nota de premsa i unes declaracions al respecte d'oposició total a aquest possible macrocentre comercial, però jo crec que hem d'anar a l'inici de tot plegat, que és, en aquest cas, que és la llei òmnibus, que permet que la Generalitat, saltant-se als ajuntaments, pugui promoure tot això directament. Per tant, aquí l'Ajuntament de Cerdanyola està, no diré que estigui en fals, sinó que no pot té poc marge de maniobra. Per tant, deixa a l'Ajuntament a banda. I estem parlant d'un projecte molt important, perquè estem parlant del centre comercial, si finalment és així, seria el centre comercial més important i més gran d'Europa. És que anem, en aquest país, anem a cop de totxo i anem a promocionant un tipus d'economia que potser no és el que necessita el país en aquest moment.
No aprenem.
Barcelona World, ara això, quan tenim, en aquella zona tenim el Sincrotró, tenim un parc tecnològic i el que hauríem de fer és activitat econòmica i hauríem de fer un tipus d'economia innovadora per tal de generar activitat econòmica i llocs de feina, que és el que es tracta. No llocs de feina de baixa qualificació temporal i flexible, sinó llocs de feina de qualificació i potent per tot això. També volem posar sobre la taula que el major propietari de tota aquesta parcel·la és l'Incasòl. I sabem que hi ha un pla de privatització de possessió de la Generalitat i no sabem què vol fer l'Incasòl amb aquests terrenys. Probablement una de les possibilitats és que els pugui vendre a algú per fer el que vulgui. I per últim, nosaltres ens oposem bàsicament per 3 motius. 4. Si em permeteu, una qüestió de l'impacte territorial que pot tenir, un impacte ambiental i un impacte a la mobilitat. Estem parlant de dimensions molt grans que pot generar allà un impacte molt potent. I per últim, i el quart, que afectaria més a Sant Cugat en qüestions econòmiques, és el comerç. Una zona d'aquestes característiques afectaria d'una manera o altra el petit comerç de la ciutat, no? Del centre. Per tant, oposició i els nostres companys de Cerdanyola, en aquest cas, han presentat al·legacions a aquest projecte, han demanat que no es faci i el grup d'iniciativa i Esquerra Unida al Parlament farà totes les accions necessàries per intentar aturar això.
La CUP?
Sí. Doncs d'entrada, Déu-n'hi-do el regalet que ens va deixar el senyor Recoder dos dies abans de plegar, eh? Sí.
Bueno, això i sí, també la gestió privada de l'aigua.
Sí, sí, clar, exacte, eh? Sí, sí, sí.
Van ser dos regalets importants.
I, home, el primer que em sortia és que algú aturi aquest disbarat, sisplau, perquè estem parlant d'un projecte de macrocentre comercial lúdic, ja no sé com dir-li, que passaria a ser el més gran d'Europa, en uns terrenys en els quals, tal com deia el Joan ara, se'n passen pel cap mil maneres de tirar endavant projectes econòmics abans que això, i a més, si s'estan fent, no entenc ara que... Bueno, sí que entenc que bé, però bé, en tot cas, és evident que no és un projecte que nosaltres entenguem que pot desenvolupar l'economia, és més del mateix i és tornar a receptes que precisament ens han fet arribar on som, i totalment d'acord amb el que ha dit el comerç local. Jo crec que seria l'estocada definitiva al comerç de la ciutat. I a veure, Álvaro, em sap greu, però parlar de lliure competència en una situació així, bueno, ja és que em sona... Bueno, no sé, és igual. En tot cas, i fins i tot, jo crec que fins i tot perjudicaria a centres comercials de mida mitjana de la ciutat, de Castell, de Cerdanyola, és evident, perquè estem parlant d'un projecte que si realment és com s'explica, no sé, jo crec que no s'ha exagerat dir que és de les dimensions d'aquest Barcelona World a la nostra comarca, perquè és una cosa, vaja, escandalosament gran. I l'última cosa és que cada vegada que hi ha una cosa així, sempre diem el mateix. L'acabem de conèixer, no sabem exactament, el volem conèixer millor. A mi em fa la impressió que al cap i a la fi són tot plegat són eufemismes d'una cosa que ja sabem que hi és i que només reaccionem quan ens explota la cara i ja no hi ha res a fer. Per tant, oposició total al projecte i sincerament farem el que sigui perquè no es faci.
Més opinions?
Jo crec que s'ha explicat pràcticament tot. Nosaltres estem expectants a veure com s'hauria de desenvolupar el projecte, en principi una mica preocupats, creiem que això tindrà afectació sobre la nostra ciutat, també d'altres punts comercials recentment doncs estrenats, com pot ser Mirasol Centre, tot i que és una altra dimensió, afectaria en aquest cas doncs, també l'activitat de la ciutat, i per tant volem exactament veure, ja sé que són molts metros, però cal veure com s'articula aquest projecte. Jo crec que primer, abans de llançar-nos a fer declaracions sobre el projecte, caldria saber com serà aquest projecte.
No han parlat amb l'exconseller i exalcalde?
Jo no n'he parlat.
Ningú parla,
No, pregunto perquè tenint en compte que era el conseller en el seu moment, potser hi ha hagut una trucada preguntant-li pel projecte. Crec jo, vaja, no sé.
Sembla que com si ja no estigui en política, ja no se li pot demanar explicacions sobre les coses.
Bueno, li he demanat diverses entrevistes i em diu que no, però vaja.
És que viu molt lluny, a l'altra banda de la via.
Res més a afegir.
Una cosa a afegir, el tema de la lliure competència, jo crec que el tema de fer plans a futur i de planificar la teva pròpia activitat i el teu propi mercat, quin és, cap on vas i a qui has de vendre i quins perills tindràs, quina competència tindràs, ho ha de fer tot empresari, sigui en una botiga
això,
de comerç.
Estic d'acord amb això, però això no hi té res a veure amb el que estem parlant, amb les dimensions d'un projecte que esborra qualsevol possibilitat de competència.
No esborra. Aquí tenim un centre comercial a Sant Cugat.
Però és que
aquí,
no és el mateix, tampoc.
I això no ha esborrat el comerç local de Sant Cugat. El comerç local ha patit...
El comerç local de Sant Cugat fa molt de temps que està esborrat ja.
El comerç local, sí, clar. Digueu-li a les botigues que estan obertes avui i que tenen molta història, vull dir, i que es guanyen la vida. Hi haurà altres que no, però és que aquí tothom s'ha de diferenciar amb el seu producte i tothom ha de fer el possible perquè el seu producte sigui el més venut o que tingui èxit i es puguin guanyar la vida. És el que fan també els comerciants que hi ha al centre comercial, que també paguen uns lloguers allà i tal, és un concepte diferent. Però hi ha molta gent que no li agraden allà, que prefereix anar aquí. O sigui, això depèn també de la gent. I per què? O sigui, jo particularment prefereixo anar pel centre de Sant Cugat que anar al centre comercial. És una qüestió meva personal, no és general, sí. Això cadascú, no? Però ho prefereixo perquè hi ha aquí hi ha un producte molt més de qualitat, Hi ha unes botigues molt més, vull dir, amb molta més diversitat, i allà doncs, hi ha un tipus de comerç que no m'acaba de fer el pes, no? Per un dia, de tant en tant sí que vaig i tal, però no, aquí m'agrada més aquí, i anar al cine aquí a Sant Cugat perquè és millor i vas pel carrer i no estàs allà dintre i tal. Però hi ha gent que no, i per tant cadascú s'ha de diferenciar i ha de fer doncs, els seus plans per diferenciar-se de la competència, inclús dintre de Sant Cugat, perquè hi ha moltes botigues que es fan competència entre elles, perdó. Aquest tema jo no sé si al final serà tan gran, perquè al principi també es donen metres quadrats i tal, però jo no crec que hi hagi un mercat tan gran aquí com per fer un centre comercial d'aquestes mides. No sé,
aquesta és la qüestió.
El tema de la viabilitat d'això, jo no sé si se l'han plantejat ja o no, o només estan fetes les reserves de sol.
Segons
i després ja veurem.
Segons l'avantguàrdia hi havia diverses ofertes de societats per tirar endavant el projecte.
Sí, però aquí a Sant Cugat també hi ha hagut ofertes pel tema del Decathlon, pel tema de no sé què, no sé quantes, i al final no acaben d'arribar.
És que jo dubto que un macrocentre tan gran tingui viabilitat econòmica per si mateix ell. Exacte. Aquest és el principal tema.
PSC. Ara, perdoni, digui.
No, que vull dir que ja, això ja, els que estiguin interessats en fer-ho ja veuran les seves possibilitats i si creen llocs de treball per després tenir-los d'extingir, no sé.
PSC?
No, a mi em fa gràcia amb determinades coses perquè, diguem, o sigui, la competència, quan es parla de competència, no, la competència no és el comerç local, no? Sinó que quan es munten centres comercials d'aquests, el que miren és agafen com si agafessin un helicòpter i pugessin i diguessin quina és l'àrea d'influència. Ningú se li escapa doncs, que passa per aquí l'AP7 i que, per tant, és un lloc estratègic a nivell comercial.
Clar, jo crec que seria un tipus la Roca.
Sí,
la Roca el que passa, no, públic de tot arreu, pitjor, no només de la Roca.
Correcte, però pitjor. Dels
músics però, del costat.
Però sí que això segurament ho farà el Baricentro de Barberà o ho farà el Centre Comercial de Sant Cugat o algun altre, és igual. Però més enllà de tot això, cal primer com evoluciona el projecte, com evoluciona si es demanen o no es demanen. Evidentment hi ha algunes, hi ha unes intencions. Nosaltres com a grup municipal tindrem contactes amb el grup municipal i per tant amb l'alcaldessa de Cerdanyola per veure com es desenvolupa i quina pot ser la sinergia de treball. També treballarem a nivell de Parlament de Catalunya a través del nostre grup parlamentari. I el que és indubtable, Álvaro, en tot cas pregunta què diu el comerç local sobre el centre comercial de Sant Cugat, que ja fa anys que està a la ciutat i en segueixen parlant força. Bueno, que és un tipus de model que és competència directa sobre el comerç local, el centre comercial. D'altres coses, jo crec que em sobta, perquè tenim uns foros de debats empresarials i de sinergies econòmiques de la comarca, com és el FIT o com és l'eix de la B30, que no se'n parla i de cop i volta els surt aquest bolet i no em diuen res. I mentre podem anar fent declaracions i podem anar fent coses, però escolti'm, el comerç és empresa o no és empresa? Un centre comercial serà empresa o no empresa? És a dir, no hi té res a dir el món empresarial també de la comarca, ja no parlo del nostre municipi. I per últim, recordar, si vostès recorden, el senyor Recoder ja va intentar posar un model comercial que es deia Diversia i que es va morir en el seu intent. Es va morir perquè es va morir ofegat, perquè tothom se li va tirar en contra, però ja ho va intentar el primer mandat que va entrar a governar, que es deia Diversia.
Bé, és que sentint, aviam, és que jo crec que no som conscients, jo crec que una part de la taula sí, però una altra part de la taula no, de la dimensió del que estem parlant. O sigui, posar això al nivell de la Roca, del Baricentro o de l'Eroski.
No, a nivell és... no. Com a públic que agafa d'altres municipis. Però jo dic que això,
vostè ha anat a la Maquinista?
Sí, clar. Però jo dic
dos vegades allò. Sap què és això?
Li explico perquè...
Arrasarà amb tot. Serà com un bulldozer comercial que arrasarà amb l'Eroski, amb el Baricentro, amb la Roca i amb el petit comerç de Cerdanyola i Sant Cugat. És que és així de fàcil.
Suposo que això ho dius tu. No. És la teva visió personal.
És la meva visió.
Jo no crec que hagi d'arrasar amb tot.
La dimensió és brutal.
Són les dimensions.
Sí, però això no vol dir que vagi la gent allà.
Inclús al Parc Vallès. És que el Parc Vallès es veurà.
La gent anirà, si és interessant... I ja està, vull dir, però si és interessant, és que no ho pots prohibir perquè allò sigui interessant i perjudiqui els altres. Carai, és que no es pot, igual que no es pot prohibir
que
a petita escala ja es posi una botiga de iogurts i al davant es posi una altra botiga de iogurts. No es pot prohibir.
Vostè m'ha sentit la primera intervenció, no ho pots prohibir, però pots, no. Aquest terciari el pots dedicar a fer indústria relacionada, per exemple, amb el que es fa al sincrotró.
Sí.
Es pot fer amb coses que fa el parc tecnològic de...
Sí.
Tu no prohibeixes res,
no,
però tu
si
pots
no
marcar molt bé l'agenda de l'activitat econòmica que vols a la zona. I jo crec que a la zona l'últim que necessita és un macrocentre comercial, el BCN World, no, del comerç.
És que, jo, és que podria estar d'acord amb això, pues, perquè no ho sé exactament com serà el projecte aquest, però podria estar d'acord amb això, que serà massa, el millor.
Home,
però, jo podria estar d'acord, si ja ho he dit, que la viabilitat d'això ara se'm fa difícil veure-la.
Bueno, tot depèn de com es venguin les coses, i la viabilitat del BCN World com la veus? O sigui, és que...
depèn de com s'enfoqui el tema.
Per tant, o sigui, a mi em sobta també la prudència de Convergència i Unió, que suposo que és prudent perquè a Cerdanyola no, encara no s'han pronunciat, i el govern de la Generalitat evidentment és qui gestiona això. Per tant, aquesta prudència jo crec que li demanaria al govern de la ciutat que parlin ja no amb el senyor Recoder, que és qui signa finalment, sinó ja amb el senyor Santivila, que aclareixi ben bé quins són els plans per a aquesta zona, que ho deixi ben clar, perquè si no ens trobem amb sorpreses tipus, ens venem els pisos de l'Incasol, ara ens volem vendre pastilles de l'Incasol i volem reconvertir això al Vallès amb el parc temàtic del capitalisme i del consum. Per tant, aviam què és el que passa.
La CUP, i tancarem aquesta ronda.
Saps que s'ha dit tot, en tot cas, parlant de prudència, mira, citarem a un dels mestres, que la prudència no ens faci traïdors, en aquesta i en moltes d'altres coses.
Algun comentari més? No? L'Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis fan front comú a Madrid contra la gestió del govern espanyol per proposar una reforma local que consideren inaplicable i que genera més desafecció entre Catalunya i Espanya. L'alcaldessa Sant Cugat i vicepresidenta de l'associació, Mercè Conesa, i l'alcalde de Pineda de Mar i el president d'aquesta federació, Xavier Amor, han expressat el seu rebuig al projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local del PP en una visita al Senat. Han encapçalat una delegació d'alcaldes i alcaldesses contrària a la reforma dels populars. Senyor Benejam, no sé si va seguir la intervenció.
No la vaig seguir, no vaig poder, però tinc alguna cosa a dir igualment.
No, digui, comença el Partit Popular.
Has portat el teleprompter?
No.
Que consti que no té teleprompter, el senyor Benejam aquí.
No tinc cap.
La meva
opinió és que em sembla molt bé que aquesta iniciativa d'anar allà a dir que no s'està d'acord amb una reforma que està duent a terme el govern d'Espanya, pues em sembla molt bé com a iniciativa, i que si no estan d'acord el general dels municipis, aquí els òrgans de corporació de municipis, pues que ho diguin. Lògicament jo tinc que defendre aquesta reforma.
No tens per què, si no hi creus.
Sí, tinc que defendre, i a més estic convençut de que serà la millor manera d'evitar els excessos d'alguns municipis, que hi ha hagut alguns municipis que tots coneixem,
com el de Madrid.
Estiguin governats pel Partit Popular, estiguin governats per qualsevol altre partit.
Com el de Madrid?
No sé. El de Madrid no sé si s'ha comès, perquè desconec el cas de l'Ajuntament concret de Madrid. Home. Però si és el de Madrid, si fos el cas de Madrid, doncs pues també.
València.
Aquesta llei és un despropòsit, i és un suspens en aquest ministre que realment... Jo crec que la política del Partit Popular en aquest mandat es caracteritza sobretot per no buscar consens. Ho estem veient totes les lleis. Ha decidit, té la majoria absoluta, ha decidit tirar per endavant sense ni tan sols escoltar, ja no asseure's, ni tan sols escoltar. Aquesta llei és un clar exemple de com no buscar consens, de com no parlar amb els principals afectats, que són els municipis.
Si tu fas una llei, de com resoldre els problemes.
Sí, de com resoldre aquests problemes, i per tant parlant-ho amb qui té els problemes, són els municipis, i en tot cas també, a més, envaint greument competències locals i autonòmiques. Per tant, aquest és l'ADN, aquest és l'ADN del Partit Popular, que estem acostumats en aquest mandat, i a més en un tema com és el de carregar-se el que és el principi de proximitat, en aquest cas doncs dels municipis.
PSC?
Sí, bé, jo no seré així de precedent, bastant d'acord amb el que ha dit el Jordi.
Ara sí que estàs llegint el teleprompter dur,
No.
Pràcticament...
No.
Podem estar d'acord de tant en tant.
Sí.
Que no serveixi
de precedent, de totes maneres. Sí que és cert que el principi de la llei, aviam, si ens agafessin, les lleis serveixen per ordenar i per fer millor la vida del ciutadà, se suposa. Una llei que no està consensuada ni amb els actors que en vendran part, ni amb cap força política, doncs és una mala llei. ja està, si vingui del costat que vingui. Quan un partit ha de tirar endavant una llei que està sol, doncs
nosaltres... està sol, no? Té la majoria absoluta, no, i li han donat els
que està sol com a grup que... de l'Estat. Sí, bueno, però però resulta que...
Se li han donat per això, perquè prengui mesures...
Jo no dic, és una llei que afecta el món municipal, però escolti, no, perquè no té majoria, per exemple, a Catalunya.
Però és igual, jo tot i així...
Té majoria a Espanya...
Escolti'm, jo tot i així no li trec la legitimitat que té, com a, perquè té majoria absoluta, però li dic que és una llei no consensuada, és una mala llei.
No és ja una està. Mala llei.
És una mala llei.
És molt efectiva, no es demostrarà amb el temps.
Després, aquesta llei, bàsicament, invoca el principi de sostenibilitat econòmica, i sota el paràmetre de la sostenibilitat econòmica se li enrefot, i ho dic així, la viabilitat social de les polítiques que s'han dut des de la proximitat i des dels municipis. I ho diu així, com que no donen diners, com que no és que no en donguin, sinó que a més perden diners, i passi el que passi, estem parlant de sanitat, estem parlant d'educació, de proximitat, estem parlant de serveis socials o de prestació de serveis bàsics per a la ciutadania. Tot això és tot el que ha resultat ser una competència impròpia, que els ajuntaments s'han agafat amb el principi de proximitat i de solidaritat a la seva ciutadania, el PP s'ho carrega. El problema és que serà després no hi haurà partides pressupostàries ni hi haurà l'organització suficient per fer la continuïtat d'aquestes polítiques. Per tant, és una mala praxis i una mala política.
Iniciativa?
Bé, Iniciativa ja ha explicat el seu posicionament. Nosaltres creiem que és una reforma antidemocràtica, que es vol carregar totes aquelles competències que van donar als ajuntaments, que van tenir els ajuntaments i van posar en pràctica els ajuntaments perquè la ciutadania tenia una demanda, beques menjador, ajuts socials, polítiques culturals, esports, tot això està en perill, tot això pot acabar gràcies per obra i gràcies a la majoria absoluta del Partit Popular, que recorda més altres temps que no pas a una societat moderna, democràtica i de dret, que és el que ens tocaria. El Partit Popular que vol convertir els ajuntaments en una empresa de serveis. Empresa de serveis, de recollida d'escombraries, de manteniment de ciutat i de planificació urbanística. Això és el que pretén la reforma del Partit Popular a Madrid. Això, i també privatitzar tot de serveis que dona avui dia l'Ajuntament amb l'excusa de l'estabilitat pressupostària, garantida també amb els vots de Convergència i Unió en el seu moment.
CUP.
Sí, jo crec que la llei aquesta és evident que va en contra dels ajuntaments, planteja fer els ajuntaments tot allò que comentava el Joan, reduir-los a un espai de serveis mínims pràcticament, i és evident que és una invasió de competències. Dit tot això, esperem que la llei que s'està promovent des del Parlament de Catalunya sigui millor que la proposta que hi ha ara, perquè si no, no anem bé. Fem una llei pròpia catalana molt millor que la que ens ve des del govern espanyol, i fem-la amb la participació de tots els grups polítics, perquè em sembla que la que hi ha ara en molts aspectes no es diferencia gaire de la llei de bases espanyola. Per tant, bé la iniciativa que s'està portant, que es va portar a terme anant a mostrar el rebuig a aquesta llei, vigilem amb la que fem a casa nostra.
Sí.
10 segons PP, 10 segons PSC, si rebeu Convergència, no, però 10 segons.
Lògicament aquí quan els ajuntaments, oi que els ajuntaments fan competències o exerceixen competències que no són pròpies dels ajuntaments, això es pren com una invasió de competències, perquè si no són competències dels ajuntaments, són competències d'alguna altra administració. Pues això, ningú ha dit que sigui una invasió de competències. Bueno, pues al revés tampoc. Per tant, quan una entitat, una administració supramunicipal regula aquestes qüestions que no són competència dels ajuntaments, no s'estan envenint competències, això per descomptat, i a més això és per reduir els excessos de molts ajuntaments que existeixen avui dia.
PSC, telegràfic?
Ho podran vestir com vulguin, però ja tothom sap el que és. La senyora alcaldessa va anar a Madrid, però jo crec que és de justícia recordar que aquest ajuntament, aquest consistori, va aprovar una moció de rebuig, i per tant com a mandat també d'alcaldessa en forma part a l'associació de municipis.
Dos
segons. Estem davant dos models, diguéssim, d'entendre el país. El PP té una manera d'entendre el país i la resta de partits en tenim una altra.
Marxem, moltíssimes gràcies. La setmana que ve, bon dia.
Bon dia.